5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip habitual d'aquí, de Ràdio Vilafranca, que m'ajuda a fer aquests records de fets històrics o importants o no tan importants, i que composen el Toni Olivella, que és l'home dels botons, els micròfons i els potenciòmetres, el Marc Pujol, que també fa el mateix, però en plan d'ajudant, i després, finalment, la Goretti Martínez, que porta tot el tema de les internets i les xarxes. I perquè després tot això, recordeu que ho podeu consultar a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Hi ha un apartat, allà us sortirà un calendari, cliqueu el dia, cliqueu l'efemèrides que voleu recordar i sentireu la meva explicació més o menys entenedora. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó. Una cançó, precisament, que recorda els records, valgui la redundància. I que avui, tot preparant això, doncs, no sé, pensava en la meva joventut i en els cantants que apareixien en aquell moment, i vaig recordar que n'hi havia un que es deia, i es diu encara, Gino Paoli, que va tenir alguns èxits. I com que té una cançó que porta per títol Ricordati, és a dir, recordeu, doncs mira, ens ha semblat que era una bona oportunitat per començar. I aquí teniu, doncs, Gino Paoli, Ricordati.
Ricordati com'eri vestita e come sei uscita e come mi sei corsa incontro quel giorno. Ricordati com'era la strada bagnata di pioggia e come mi hai preso per mano quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, quel giorno. Ricorda come sei inciampata perché tu non sai camminare sui tacchi e come ti sei appoggiata più forte al mio braccio per non cadere. Ricordati il film che abbiamo veduto e poi tutto quello che abbiamo vissuto quel giorno. Quel giorno che era un giorno come tutti gli altri, ma tutto è cominciato quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno, quel giorno.
20 de setembre de 1863, el dia que mora el contista austríac Jacob Ludwig Grimm, el gran dels germans Grimm, que curiosament va morir més tard que el seu germà petit. Però bé, en qualsevol cas, un i altre, en Jacob i en Wilhelm, eren fills d'una família nombrosa, amb pocs recursos econòmics, que, a més, quan que el pare va morir quan els nois encara eren relativament joves, el 1796, van patir moltes dificultats econòmiques, però per sort tenien un padrí que tenia possibles, per dir-ho així, i va permetre i va pagar que els dos germans estudiessin dret a la Universitat de Marburg i es convertissin en funcionaris. Tot i que la seva afició, ja de molt petits, era la poesia tradicional i el folklore, però bé, en qualsevol cas, el Jacob, el germà gran, va entrar de bibliotecari del rei Jerome de Westfàlia, que era un personatge important, fins i tot fins al punt de que ell va anar com un dels membres de la delegació de negociació al Congrés de Viena de 1814. Mentrestant, el seu germà, com que era de poca salut, no tenia feina i es dedicava a escriure. Es dedicava a escriure. I, bueno, van anar fent amb això. Van fer coneixença amb una senyora que només sabem que es deia Pastora i que entre el 1812 i el 1815 els hi van explicant històries que ells van publicar amb el títol de Contes per la infància i la llar. Però no era un llibre explícitament dirigit als nens, no portava ni cap dibuix ni res, sinó que més aviat estava ple de notes a peu de pàgina, allò notes intel·lectuals, ja que ells es consideraven folcloristes i, a més, volien lluitar contra l'afrancesament que arribava des del país veí. El Wilhelm, és a dir, el germà petit, sabia explicar-ho, mentre que l'erudit, el que posava les notes aquestes, era el germà gran, el Jacob, i van anar creant una tradició, diguem-ne, d'enriquir el seu folklore amb una certa base científica o amb una certa base de coneixement històric. Per recuperar més material, vist que el llibre aquell, doncs, dintre de tot, no havia anat del tot malament, van fer una crida oberta demanant a tothom que els hi enviés històries que formessin part de la tradició oral alemanya. Va arribar a reunir fins a un total de 210 contes que van fer una mena d'antologia, amb les quals van fer una mena d'antologia que es deia Llegendes Populars Alemanyes, que es va publicar l'any 1816, i que els va animar a començar a fer estudis sobre lingüística, sobre cultura alemanya, a la Universitat de Kassel, que van rematar amb una gramàtica alemanya que entre els investigadors lingüístics va ser molt ben rebuda i va circular bastant, encara que el públic en general no els hi agradés o no tingués interès per això. El 1826 van fer realitat la seva aspiració de passar fronteres i, de fet, van començar, el Jacob va publicar una llegenda de fades i tradicions del sud d'Irlanda, que havia anat recollint, mentre que el Wilhelm escrivia Llegenda heroica alemanya, no? Una col·lecció de llegendes heroiques de tot això. Però, clar, aquests nois, després de treure's el títol de dret, com dèiem al començament, que havien estudiat a Marburg, van entrar com a funcionaris. I el 1829, l'elector de la seva regió, Barr, els va fer fora com a funcionaris i van haver de marxar a la Universitat de Göttingen, on es van fer tots dos bibliotecaris i, com que ja tenien tota aquesta experiència de folklore i tot això, els van fer catedràtics de filologia alemanya i van posar-se a investigar la llengua i el folklore. Però, en el fons, tenien aquell sentiment de propietat d'Alemanya, no? D'Alemanya, i per això quan el rei de Hannover, el nou rei de Hannover, Ernest August, va ser nomenat i va rebutjar la Constitució alemanya de 1833, els Grimm, amb una colla de professors de la mateixa universitat, doncs de Göttingen, van protestar i el rei els va fotre al carrer. El 1837 es troben amb una mà davant i una mà darrere, però per sort tenen el prestigi i aniran a Berlín, on el rei de Prússia, Frederic Guillem IV, els farà membres de la Real Acadèmia de les Ciències i, bueno, i professors de la Universitat Humboldt, i allà començaran el seu projecte més ambiciós, un diccionari que arribarà a tenir 22 volums, poca broma, amb etimologies i exemples d'alemany, recollint totes les paraules usades en la literatura dels darrers tres segles, és a dir, anaven buscant allò les paraules i tal. Paral·lelament, naturalment, van anar ampliant la col·lecció de contes, que el 1857 es va tornar a reeditar íntegrament amb el títol de Contes de Fades dels Germans Grimm. Però, bueno, ells ja eren grans i, com dèiem, el 20 de setembre de 1863, en Jacob Grimm moria a la ciutat de Berlín. Però no vull acabar sense aclarir una cosa. Els germans Grimm no són els autors dels contes, el Hansel i Gretel, els músics de Bremen, el Llop i les Cabretes. Ells simplement es limiten a recollir tradicions orals. Per tant, més que escriptors, els hauríem de considerar folcloristes. Però el que sí que van fer és posar de moda o donar a conèixer una sèrie de personatges dels contes. Una mica com el que va fer en el seu moment el Cisa amb el famós Qualsevol nit pot sortir el sol, que hem volgut reversionar, o que molta gent ha volgut reversionar, i que aquí us oferim amb la versió que popularitzaren Los Manolos. Qualsevol nit pot sortir el sol.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem. Que hi ha d'algú.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí, sembla que neus, amb polgars i tots tres porquets, el gos a Nupi, el secretari Emili, en Simbat i el Ibabà, i també en Collinet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tres dos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbassú, i Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tres dos en farem fum.
Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Bèlix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei, que ben globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu,
arribat la fada bona i ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sisi, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brau i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, el Llop Ferotge, el Caganí, en Coco, l'Iso i en Pomell.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que en casa no hi volta ningú. També pots venir si vols, esperem que allò quan tots el temps del compte ni l'espai qualsevol dir pot sortir al sol.
De setembre de l'any 19 abans de Crist, el dia que, segons totes les fonts, mora el poeta romà Virgili a la ciutat de Roma. En Publi Virgili Maron era un noi d'una família... Hi ha discussions sobre tot això. Ell neix a Andes, que és l'actual ciutat de Virgilio, que la van posar en honor d'ell, prop de Màntua, I alguns diuen que tenia origen humil, però el consens fa veure que la seva família era terratinent, que tenia, per tant, un cert rang i que, per tant, va permetre que el noi rebés una esmerada educació, cosa que, si hagués sigut humil, probablement no hauria aconseguit. Estudia retòrica i poesia perquè entra sota la protecció d'un polític, Caio Mecenas, d'aquí ve el nom del Mecenas, a la seva ciutat fins que arriba a l'adolescència i llavors comença a viatjar per enriquir la seva formació i completar la seva formació. Quan arriba a Roma, s'integra en el grup dels poetes nous i publica les seves primeres composicions poètiques que estaran recollides en l'Apèndice Virgiliano, que els experts coneixen. No? A l'any 48 abans de Crist arriba a Nàpols per estudiar amb el mestre Ciron, però és el moment en què esclata la Guerra Civil amb l'assassinat de Juli Cèsar, fet que afecta molt a Virgili, que, bueno, com que la seva família eren partidaris de Juli Cèsar, tenen problemes, i ell se'n va cap a Nàpols i allà es fa amic del poeta Horaci i també d'August, bastant abans que aquest es convertís en emperador. Però són dues amistats que li serviran molt al llarg de la seva vida, perquè a l'any 42 abans de Crist comença a escriure les seves èglogues, també conegudes com a bucòliques. Són uns poemes que exalten la vida pastoril que ell defensava, però que fan referència a fets i persones del seu temps que li donaran una fama de ser un cert endivinador, no? Perquè, per exemple, a l'Egloga 4 fa una profecia que diu que hi haurà un noi que portarà una nova edat dorada a Roma i que molta gent interpreta com un anticip de la vinguda de Jesús, de la vinguda de Jesucrist a la Terra. Un cop acabat aquestes èglogues, el seu mentor, el Caio Mecenas aquest, li diu: home, però això està molt bé, és molt poètic, però potser hauries de mirar de fer una cosa més pràctica que demostri la necessitat de restablir el món camperol i tal. I per això ell comença a escriure les Geòrgiques, que són una sèrie de poemes en els quals, doncs, va intercalant tots els coneixements d'agricultura i tot això de l'època. Per tant, el noi ja es va fent una certa fama, a través primer de les èglogues, insisteixo, i després les Geòrgiques. I arribem a l'any 29, abans de Crist, quan comença a escriure la seva obra més important, que serà l'Eneida. S'hi tirarà 11 anys, i en sortirà un llibre, que en realitat són 12 llibres, que expliquen les peripècies d'un escapat de Troia, Enees, que fuig amb el seu pare a l'esquena, en Quisses a l'esquena, i agafant per la mà el seu fill Ascanio, i que llavors viurà tota una colla d'aventures fins que arribi a Itàlia. A Cartago, per exemple, s'enamorarà d'ell la reina Dido. Quan ell marxi, doncs ella se suïcidarà per amor. A Itàlia haurà de lluitar contra el rei dels Rútols, és a dir, tot és personatges inventats. El fill d'Enees Ascanio fundarà una ciutat, Alba Longa, que amb el temps es convertirà en Roma. I tot això per què? Perquè ell vol dotar a la cultura llatina, a la cultura italiana, a la cultura romana, vaja, en definitiva, d'una mitologia semblant a la mitologia grega. I, per tant, per això fa aquest gran poema que és la Eneida. Acabada aquesta Eneida, doncs ell decideix viatjar pels llocs que ha estat explicant, perquè no els coneix, i per anar a verificar la informació. Atenes es torna a trobar amb l'August, ja emperador, i com que es comença a trobar malament, l'August li diu: escolta, jo torno cap a Roma, vine amb mi, anem cap a Itàlia i allà ja en parlarem. Van a Brindisi, i allà a Brindisi el Virgili es comença a trobar malament, li demana amb l'emperador que destrueixi l'Eneida. L'emperador li diu que sí, però que no ho farà, i que perquè és per la literatura, i Virgili morirà a la ciutat de Brindisi, com dic, el 21 de setembre de l'any 19 abans de Crist. De fet, però, gràcies a la decisió de l'emperador August, la seva obra es mantindrà i, per tant, serà una de dels pilars a l'època del Renaixement, que permetrà, doncs, que els nens puguin aprendre d'aquells poemes, i ell es convertirà en una referència per unir el cristianisme i la cultura clàssica, fins al punt que per això potser Dante el fa el guia que l'acompanya amb ell quan visita l'infern i el purgatori, és a dir, establint una relació, com dic, entre la cultura clàssica i el cristianisme. Les seves obres seran sempre decisives en la poesia, text estàndard que estudiaran sempre els romans i després, per herència, doncs, els italians, i que anirà combinada amb aquesta capacitat de predicció del futur que li donaven en un moment determinat i que, com hem dit, li atribuïen al haver dit que Jesús naixeria en el seu moment. Aquest és el paper del mític i mai prou ponderat Virgili en la cultura clàssica. I com que aquesta cultura clàssica tenia el seu centre o el seu epicentre a Roma, doncs hem trobat una cançó dels Manel que porta per títol Roma i ens ha semblat que, mira, per completar aquesta biografia d'aquest personatge d'abans de Crist, de nascut i viscut abans de Crist, doncs encara que fos una cançó relativament recent dels Manels, ens venia molt bé. Per tant, aquí teniu Manel i Roma.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem bous als teus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat. I una guia els ensenya el mosaic al menjador. Es retraten i passegen per la
de setembre de 1792, el dia que oficialment, i ja veureu per què dic lo d'oficialment, comença a aplicar-se el calendari republicà a la França esdevinguda republicana després de la caiguda del rei Lluís XVI. De fet, és el calendari que s'usarà durant tot el període dit de la Revolució Francesa, que establirà la Convenció Nacional abolint l'era vulgar, que en deien, i posant com a primer dia d'execució el 22 de setembre de 1792, tot i que no és aquell dia quan s'aprova el calendari, sinó el 24 d'octubre de l'any següent, és a dir, unes bastants mesos, 13 mesos abans de la data. Bé, potser tot això hauríem d'aclarir que amb la Revolució Francesa, com que tot es vol desvincular de la màgia de les religions i de totes aquestes coses, els calendaris i els dies no han de ser una excepció. Es vol adaptar el calendari al sistema decimal i, com deia, eliminar les referències de caràcter religiós que hi ha. I, per tant, aquest calendari, que serà vigent fins a l'1 de gener de 1806, doncs es busca el gent que el pugui preparar. I s'encarrega el matemàtic Gilbert Rome, que tindrà l'ajut d'uns quants astrònoms, Lalande, Delambre i Laplace, i que també tindrà, sembla, el recolzament d'un poeta, Fabre d'Eglantin, per posar el nom als mesos. La Convenció Nacional, controlada pels jacobins, es reuneix el 24 d'octubre de 1793, com deia, i acorden que el primer dia del nou calendari fos, ja havia passat, per això dic, el 22 de setembre de 1792. Per què? Perquè ho volen fer coincidir amb el dia que es va proclamar la República i, a més, esperit d'aquesta racionalitat, amb l'equinoxi de tardor. Per què? Perquè aquest calendari tenia diverses particularitats. En primer lloc, el calendari tenia 12 mesos que no eren de 30 i 31 dies com són ara, sinó que eren de 30 dies. I aquests 30 dies estaven dividits en setmanes de 10 dies. Es dividien en 3 dècades de 10 dies, amb la qual cosa desapareixien les setmanes. Els mesos no coincidien amb els del calendari gregorià, perquè no començaven l'1 de gener, sinó que començaven amb l'inici astronòmic de les estacions. Clar, aquí ens tornem a trobar amb el problema el problema que té l'altre calendari, també, que això no quadra, perquè 12 mesos a 30 dies són 360 dies, i els 5 que queden, què en fem? Doncs llavors aquests 5 dies que quedaven es complementaven, 5 o 6, perquè hi havia també l'any de traspàs, es complementaven amb uns dies complementaris que es anomenaven, inicialment es van anomenar Saint-Culottide, i que es posaven repartits en forma de festa nacional al llarg de l'any. De fet, hi havien, com dic, 6 festes, 5 o 6. Les 5 festes eren la festa de la virtut, que era el 17 o el 18 de setembre, la festa del geni, que es posava el 18 o el 19 de setembre, la festa del treball, que podia ser el 19 o el 20 de setembre, la festa de l'opinió, el 20 o el 21 de setembre, i la festa de les recompenses, el 21 o el 22 de setembre. I quan calia afegir-ne una altra, s'hi afegia la festa de la Revolució, sobre aquesta en anys de traspàs. Aquests 12 mesos també es van canviar el nom, per comptes de posar-los referències amb els déus i tot això, doncs van optar per buscar coses de la vida quotidiana, no? De fenòmens naturals, de l'agricultura i tal. Els 3 mesos de tardor se'ls va donar la terminació ari, referint-se a l'aire, i eren el vendimiari, el brumari, perquè era el temps que hi havia boires, i el frimari o rufolari, perquè era el temps del vent fred. A l'hivern se li va donar la terminació, mesos d'hivern, els 3 mesos d'hivern, la terminació de os, nivós, pluviós o plujós, i ventós eren els 3. A la primavera es van buscar fenòmens de la natura i els mesos acabaven amb val. El germinal, de germinació, que era més o menys el que seria el mes de març, o a partir del 21 de març, aquí començava l'any, el floreal, que era el segon, i el predal dels prats, que era el tercer. I a l'estiu els mesos acabaven amb or. I llavors tindrien el messidor, que derivaria del llatí messis, que és collita, el termidor, perquè és el termos, de la temperatura, és el mes de la calor, i el fructidor, de fruit, perquè és el mes de les fruites. La setmana, com dèiem, o en aquest cas no en deien setmana, estava format per 10 dies, aquests períodes de dècades, aquestes dècades, 10 dies, que cada una portava un número. El primidi, duodi, tridi, quatridi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi i decadi. Eren 10 mesos. Bé, tot això va estar en funcionament durant un temps, fins que Napoleó, el dia 1 de gener de 1806, ho va abolir, en va abolir l'ús oficial. I per què ho va abolir? Doncs en primer lloc perquè ell s'havia proclamat emperador i, per tant, això d'aquestes coses democràtiques no li agradaven. I en segon lloc, per segellar la reconciliació amb l'Església i el papat, perquè, clar, llavors els capellans anaven amb un calendari, els civils anaven amb un altre calendari, i com que el Napoleó i el papa havien fet el concordat de 1801 i permetien una certa tolerància en les pràctiques religioses, doncs el emperador Napoleó va considerar convenient retirar aquest calendari, que va tornar dues vegades, de forma molt breu. Quan van enderrocar Napoleó, el primer que van fer és tornar a posar aquest calendari, i durant la Comuna de París i en l'àmbit de París el van tornar a implantar durant dos mesos a l'any 1871. I com que la cosa anava de calendari, vaig recordar que hi havia una cantant, que era la companya del Johnny Holiday, que era la Sylvie Vartan, que feia cançons de les coses més estrambòtiques. I vaig trobar una cançó d'amor que parla del calendari. I vaig pensar, mira, tot i que té un ritme una mica així pujat, posem-la, al llarg del calendari, tout au long du calendrier, Sylvie Vartan.
Je t'aime, t'aime tout au long de l'année. Janvier, on s'offre des étrennes. Février, on s'aime dans la neige. En mars, on marche vers le bleu. Avril, on ôte un fil ou deux. Oui, oui, c'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier. Chaque jour, chaque nuit de l'année. En mai, c'est toujours toi que j'aime. En juin, c'est du pareil au même. Juillet, c'est l'amour sans nuage. En août, on s'aime sur la plage. Oui, oui, c'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier. Chaque jour, chaque nuit de l'année. C'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier. Chaque jour, chaque nuit de l'année. Septembre, les premiers feux s'allument. Ensemble, nous soignons notre rhume. Novembre, la brume vient danser. Décembre, y a plus qu'à recommencer. Oui, oui, c'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier. Chaque jour, chaque nuit de l'année. Je t'aime, t'aime tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Je t'aime, t'aime tout au long de l'année. Tout au long de l'année.
23 de setembre de 1950, el dia de l'aprovació pel Senat nord-americà de la llei de repressió de les activitats antiamericanes que havia proposat el senador McCarthy. De fet, però, la cosa ha de tirar una mica més enrere i centrar-se en l'any 1938, quan els Estats Units, per frenar la influència nazi que hi ha a tot el món, es crea el Comitè d'Activitats Antiestadounidenques, que, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, es reactiva, convertit en la Comissió Permanent de la Cambra de Representants. Mentrestant, mentre tot això va passant de la Guerra Mundial, el 1940 s'aprova una llei de registre d'estrangers, per la qual tots els estrangers residents als Estats Units, majors de 14 anys, s'han de donar d'alta declarant les seves intencions polítiques. Són quasi 5 milions de persones les que es donen d'alta en aquesta llei. L'any 1947, el president Truman proclama el decret 9835, que permet investigar la lleialtat dels empleats federals i que farà que 6,6 milions de persones a tots els Estats Units siguin investigades, però com que s'acaba la guerra, comença l'altra, comença la Guerra Freda, els russos ja tenen la bomba atòmica l'any 1949, tot això, el mateix any 1949 s'aprova la llei Taft-Hartley, que restringeix l'activitat sindical i al mateix temps acusa a 144 líders del Partit Comunista de violar l'acte Smith, l'Smith Act, que és la llei contra les activitats subversives. Es crea, per tant, un clima de malfiança i de recel entre la gent. I en aquest clima, un senador que fins aquell moment, Joseph McCarthy, que fins aquell moment no havia fet res d'important, tot i ja portar un parell d'anys o tres al Senat, fa la primera denúncia pública de tot això. En Joseph McCarthy, el 9 de febrer de 1950, al Club de Dones Republicanes de la ciutat de Virginia West, Wheeling, allà explica que té uns plans per descobrir l'activitat comunista als Estats Units i diu que té una llista de 205 persones del Partit Comunista que estan treballant dintre del govern, o sigui que formen part de la burocràcia del govern. A proposta seva, com que aquesta revelació el fa molt popular, presenta al Congrés la llei que dèiem abans i aquesta llei és aprovada el 23 de setembre de 1950. La llei de seguretat interna, que més endavant encara s'ampliarà a l'any 1952 amb la llei d'immigració i nacionalitat que prohibeix el comunisme i impedeix l'entrada, prohibeix també l'entrada al país de comunistes reconeguts. Què passa aquí? En poc temps després es publica la llista aquesta que deia que tenia el McCarthy i amb això ell aconsegueix que li donguin la presidència d'aquella comissió permanent d'investigacions que tenien del Senat. I des d'allà, l'any 1952, publicarà una llista de 342 persones que els diu que són antiamericanes i comencen acusacions allò en plan Brutus i es prenen decisions tan ridícules que, per exemple, només per posar-vos un exemple, com retirar de totes les biblioteques públiques la novel·la Robin Hood, considerada comunista per allò de robar als rics per donar-ho als pobres, no? A part d'això, es va creant un clima de que els èxits de Rússia, de la URSS a l'exterior, són fruit de la filtració de coses a la URSS, no? I això, bueno, genera una situació de pànic amb arrestaments, amb interrogatoris tendenciosos castigant a moltíssimes persones, com per exemple el Rosenberg, que són acusats d'haver passat la fórmula de la bomba atòmica als Estats Units i que acabaran executats, no? Acabaran castigats. A més, el McCarthy assalta la presumpció d'innocència, per tant, tothom qui és assenyalat, tothom qui és acusat, encara que sigui anònimament, és culpable i és ell qui ha de demostrar la seva innocència o, si reconeix el que realment havia faltat, doncs ha de delatar dos o tres dels seus companys perquè així la investigació pugui tirar endavant. El periodisme es posa molt en contra de tot això i, de fet, és el que inventa el terme McCarthyisme, però, sobretot, McCarthy tindrà un enemic dintre del que és el cinema, l'indústria del cinema, que ell considera que és una eina propagandística comunista. I el 1947 inicia, per part d'aquell comitè, la investigació dels professionals de Hollywood que estan a les llistes negres. Hi ha aquella famosa llista dels 11 testimonis que inclou el dramaturg Bertolt Brecht, que marxa d'Estats Units i que es queda reduïda, per tant, als 10 de Hollywood, o que s'acullen a la primera i a la cinquena esmena de la Constitució i no volen declarar. Però és evident que molta gent com Elmer Bernstein, Charles Chaplin, Dalton Trumbo, Arthur Miller, John Garfield seran perjudicats per aquesta llei. El McCarthy fins i tot vol extendre la seva guerra particular a les altres esferes militars, però afortunadament han tornat al poder els republicans amb l'Eisenhower i els problemes d'alcoholisme que té en John McCarthy doncs fan que al final el Senat acordi fer-lo fora l'any 1954 per conducta impròpia i, per tant, es declari acabat el període del macartisme. Una altra cosa és que ho estigui en realitat. I la prova està que continuen havent-hi denúncies, com la famosa pel·lícula del George Clooney, el Bona nit i bona sort, Good Night and Good Luck, a la qual té una banda sonora preciosa en la qual hi ha una cançó, que és la que posarem ara, Pick Yourself Up, que interpreta la Diane Reeves. Aquí teniu, doncs, em recorda tot aquell macartisme que tant de bo desaparegués de veritat, desaparegués de veritat, em recorda aquell macartisme, Diane Reeves i Pick Yourself Up.
impossible I found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man.
A la setmana.
24 de setembre de 1870, el dia que Jacint Verdaguer, mossèn Cinto, és ordenat sacerdot. Jacint Verdaguer i Santaló era el segon dels 8 fills d'un mestre d'obres anomenat Josep Verdaguer i d'una senyora de casa seva, la Josefa Santaló, molt pietosa i que va ser la que el va empènyer a l'any 1855, quan el noi tenia només 10 anys, a entrar al seminari de Vic. Mentre estudia, treballa en una casa de pagès i dona classes a nens i ajuda i totes aquestes coses, però a més escriu, i escriu poesia. I a l'any 1865, quan tingui 20 anys, obtindrà 2 premis als Jocs Florals de Barcelona, que l'any següent, el 1866, repetirà. Com dèiem, el 24 de setembre de 1870 serà ordenat sacerdot a Vic pel bisbe Lluís Jordà i farà la seva primera missa a l'ermita de Sant Jordi de Puigseslloses. A l'any 1871, al gener, morirà la seva mare i ell serà nomenat coadjutor de Vinyoles d'Orís, on estarà 2 anys mentre va escrivint la seva Passió del Nostre Senyor Jesucrist. Quan passin aquests 2 anys, haurà de marxar a Barcelona per problemes de salut i allà doncs, donarà a conèixer la seva obra literària. Per consell dels metges, l'any 1874, aprofitarà una plaça que ofereix i entrarà com sacerdot a la Companyia Transatlàntica d'Antonio López i López, més conegut pel marquès de Comillas, i, per tant, estarà 2 anys anant i venint entre Espanya i Cuba, doncs a dalt dels vaixells. Però el 1876 morirà el seu pare i ell voldrà tornar a Barcelona, on acabarà el poema que ja estava escrivint, l'Atlàntida, i entrarà de capellà a casa, precisament, del marquès de Comillas. Allò, el capellà de família. El 1877 rebrà el Premi Extraordinari dels Jocs Florals de la Diputació de Barcelona, precisament pel poema L'Atlàntida, que el marquès de Comillas s'encarregarà d'editar en bilingüe, pagant-lo ell, i li pagarà amb ell, amb el Verdaguer, un viatge a Roma perquè, en col·laboració amb la bisbe de Barcelona, pugui anar a lliurar-ne un exemplar al papa Lleó XIII. De fet, el 1880 serà proclamat mestre en Gai Saber i publicarà 2 llibres sobre Montserrat, cançons i llegenda, i acompanyarà el marquès de Comillas viatjant per tota Europa o fent excursions. De fet, en Verdaguer és el primer espanyol que trepitja el cim de l'Aneto. El 1883 rebrà un premi extraordinari de Jocs Florals per la seva Oda a Barcelona i a l'any 1886 publicarà el seu Canigó, fet que farà que el bisbe Morgades el coroni a Santa Maria de Ripoll com a príncep de les lletres, i abans de recomanar-li i deixar-li fer, li donar-li permís per fer un peregrinatge a Terra Santa. Però quan el Verdaguer està a Terra Santa pateix una gran crisi, es torna un místic, comença a freqüentar grups de vidents, comença a freqüentar i a fer pràctiques exorcistes i abandona la literatura. Fins al punt que el 1893 el marquès de Comillas li diu: «Miri, escolti'm, mossèn, passi», i el fa fora de casa seva mentre ell està acabant d'escriure el Jesús Infant, i l'envien al santuari de la Gleva, a prop de Vic, on estarà fins al 31 de març de 1895, quan tornarà a Barcelona, a casa dels Duran Martínez, per també problemes de salut, quasi diríem mental. Mentrestant, el bisbe Morgades li ha obert un expedient disciplinari per rebel·lia i li prohibeix fer de sacerdot. Passarà 2 anys, doncs, fora del servei eclesiàstic, dedicat a la poesia íntima, però el 1895 diu: «Bueno, escolta, jo també tinc els meus drets», i comença a publicar a la premsa més aviat esquerranosa articles sota l'epígraf «En defensa pròpia», que faran que l'Església espanyola, en concret els monjos de l'Escorial, intervinguin i aconsegueixin que el bisbe Morgades s'hagi de retractar de la seva decisió i li retorni, per dir-ho així, la llicència sacerdotal. De manera que l'any 1897 en Verdaguer rep la possibilitat de tornar a dir missa. I el 1898 és destinat pel bisbe de Barcelona a la parròquia de Belén, de la ciutat de Barcelona. El 1902, però, en Jacint Verdaguer agafarà una tisis galopant que portarà a que aquell mateix any un exalcalde de Sarrià li ofereixi la seva Vila Joana, que està a la ciutat o la zona de Vallvidrera, a llavors independent de Barcelona, per poder anar a curar-se, per dir-ho així. Però no serà així, i el 10 de juny de 1902 morirà mossèn Cinto Verdaguer. 3 dies més tard estarà exposat a l'Ajuntament de Barcelona, 3 dies més tard es farà el seu enterrament a Montjuïc, després de desfilar pels carrers de la ciutat en una de les manifestacions de dol més grans que es recorden de la història de Catalunya. I és que no oblidem que mossèn Cinto és el poeta oficial de Catalunya. I precisament en aquesta condició de poeta oficial no declarat de Catalunya, volem acabar el programa d'avui amb un dels seus poemes que, com no podia ser d'altra forma, han sigut traslladats a la música, o sigui, han sigut musicats. Per tant, us emplacem, tant la Goretti com el Toni, com el Marc, us emplacem, i el Francesc, naturalment, que us parla, us emplacem a tornar la setmana vinent, i ara us deixarem amb una versió de l'Anem a Betlem, el poema de mossèn Cinto Verdaguer, interpretada per Maria Teresa Garrigosa. Per tant, no ha arribat Nadal, no ha arribat Nadal, però sí que us deixem amb Anem a Betlem. Fins la setmana vinent.
Thank you.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.